passen dos minuts a dos quarts de 10 del matí. Seguim a l'estudi amb la Núria Jonico. Bon dia.
Molt bon dia.
I avui entrevistem el senyor Marcel Coderch, que és vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, a més d'enginyer, expert en energia nuclear i membre d'Esquerra Republicana. Senyor Coderch, benvingut al programa.
Gràcies, bon dia.
Com podem veure, vostè és un home polifacètic, perquè fa de tot.
Bueno, així, sí. Potser masses coses, sí.
Però volíem començar pel seu rol com a vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, que és un òrgan que segurament no tothom acaba d'entendre què fa. De fet, es va crear el 1996 per contribuir al procés de liberalització del sector de les telecomunicacions a tot l'Estat. Expliqui'ns quin rol té aquesta comissió.
Bé, el sector de les telecomunicacions, com molt bé ha dit, doncs, tradicionalment havia estat un sector monopolista en el qual hi havia un monopoli legal que en aquell moment doncs, exercia la companyia telefònica d'Espanya, i l'any 1996 per una directiva europea doncs, es va decidir que el mercat s'havia de liberalitzar, no? Però un mercat que parteix d'una situació de monopoli, doncs el d'avui per l'endemà no es convertirà en un sector competitiu.
Ho hem vist amb Iberia, potser també, no?
Ho hem vist en molts sectors, el sector elèctric, qualsevol d'aquests sectors. Doncs el que cal, almenys, és un període de transició doncs, per passar d'una situació de monopoli a una situació de competència. I en aquest procés doncs, cal un regulador que d'alguna manera doncs, posi unes regles de joc doncs que facin que limitin el poder que té el monopolista i que doncs, incentivi les inversions, incentivi els competidors, no? I aquest és el paper fonamental que ha de complir la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, el facilitar aquest trànsit des d'un monopoli fins a una situació en competència.
Uh-huh. Quin tipus de mesures s'han pres o s'estan prenent actualment per aconseguir que hi hagi una competència, vaja, que sigui més beneficiosa pel consumidor?
Sí, bé, un dels obstacles fonamentals doncs, perquè una empresa pugui entrar en un mercat com el de les telecomunicacions és el que es requereix doncs, una xarxa doncs molt extensa, molt costosa d'invertir, una xarxa que telefònica la va fer durant 75 anys amb aquesta situació de monopoli, i la primera mesura que es va prendre és doncs obligar a Telefònica a revendre aquesta xarxa a tercers operadors que la puguin comprar a preus majoristes per després poder competir amb Telefònica a preus minoristes. Aquesta és potser la mesura fonamental, no? En quines condicions, en quins costos, en quins calendaris això es va fer, es pot discutir si s'ha fet millor o s'ha fet pitjor, però aquesta és la mesura fonamental.
De fet, això li volia preguntar, creu que s'ha fet bé, senyor Coderch? Perquè em sembla que tots tenim una mica l'experiència d'haver canviat d'operador, que Telefònica li vengui la línia en aquest operador i que després, quan hi ha un problema, l'operador no se'n fa càrrec, no? Perquè la línia no és seva i acabem tenint un problema molt gran. Hi ha hagut errors en aquest procés?
Bé, és un procés difícil, és un procés difícil perquè, per una banda, com vostè diu, l'operador que té la xarxa vol seguir exercint doncs, un control sobre aquesta xarxa, el que ho compra, doncs, en fi, no té l'accés, i quan surt qualsevol problema, doncs hi ha aquesta disputa, no? Home, jo penso que s'hagués pogut fer millor, Jo penso que s'hagués pogut fer millor, el que passa és que era una filosofia radicalment diferent, no? Jo crec que s'hagués pogut fer, per exemple, com es va fer amb Ràdio Televisió Espanyola, que recordareu que també era un monopoli, hi havia dos canals, i Televisió Espanyola tenia tota la xarxa de repetidors. Quan es va liberalitzar i es van posar altres canals, no es va intentar que cadascú tingués la seva xarxa de repetidors, sinó es va dir que la xarxa de repetidors és una cosa, la podrà fer servir qualsevol canal de televisió pagant el seu corresponent cost. Jo crec que aquesta és una situació millor.
Semblava lògic.
S'hagués pogut fer amb la xarxa telefònica, escolti, amb la xarxa és una cosa heredada del monopoli, és una cosa que pertany a tothom, per tant la separem amb una empresa independent i aquesta xarxa la posem a disposició de totes les empreses, telefònica incluïda, però
com una més del grup,
amb les mateixes condicions que altres. Jo crec que això hagués portat a una competència molt més intensa, que se'n diu competència en serveis, no? Perquè és molt difícil que en un país com el nostre doncs, sigui econòmicament rendible que hi hagin dos o tres xarxes, perquè les inversions són molt altes, són molt quantioses, i el que estem veient és que, doncs, que els operadors, els altres operadors, no han agafat ni la volada suficient ni tenen l'economia d'escala suficient com per construir la seva pròpia xarxa, i per tant estem presoners d'aquesta contradicció entre un operador que té la xarxa i altres que volen competir, però han de competir amb la mateixa xarxa del propietari, quan és molt difícil.
Va ser un error de previsió en el seu moment o va ser un error intencionat? Perquè tots recordem que Telefònica, quan es va privatitzar, es va donar l'amic del senyor Aznar, amb tots els respectes pel senyor Villalonga, i clar, surt una mica la sospita, no?, quan es dona el que era un monopoli a una persona que ens cau molt bé, la sospita de que la xarxa se la quedin ells és una mica...
Bé, jo crec que va una mica més enllà d'això, fins i tot, vull dir, jo penso que en aquell moment doncs es va creure que si, aquest, si a Telefònica diguéssim se li arrencava aquest, aquest poder que li donava la xarxa, doncs podria, podríem tenir una situació en què altres operadors potents d'altres països com France Telecom o com Deutsche Telekom o com altres països doncs entreixen en el mercat espanyol i realment doncs el que era l'empresa estrella, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest país, que era Telefònica, i segueixen avui. Vull dir, avui si hi ha una empresa doncs que domina l'IBEX, hi ha una empresa que és la representant de l'estat espanyol, la multinacional espanyola per excel·lència és Telefònica, no? Jo crec que es va voler protegir, potser en excés, penso jo, doncs aquest, aquest poder que Telefònica el mantingués, i això ens ha portat a una situació en què és molt difícil competir.
Clar, això és el contrari de la competència que dèiem ara, quan l'Estat es posa darrere d'una companyia que li agrada més. I de fet, segons el seu darrer informe semestral de la CMT, de desembre 2010, a l'Estat espanyol es paga un 37,5% més que la mitjana europea per tenir connectivitat ADSL a internet. Estem parlant d'una velocitat de gamma mitja de 2 a 10 megabytes per segon, que és el que tenim la majoria, de fet. Per tant, és fruit d'això que la competència estigui fallant encara ara?
Sí, sí, i de fet és pitjor del que diu l'informe. Carai! No, perquè l'informe es parla de preus. Hi ha un altre vessant, que és la que vostè s'ha referit, doncs quina velocitat, no? I el que veiem és que a Europa hi ha preus inferiors per velocitats superiors, no? Per tant, realment no podem estar satisfets d'aquesta situació aquí, i jo penso doncs que jo s'hauria d'incentivar molt més aquesta competència, no? El que passa que la Comissió del Mercat de Telecomunicacions doncs no és solament el seu vicepresident, sinó que hi ha altres, consellers i altres membres, i no sempre és fàcil doncs posar-nos d'acord amb què seria el millor pel país.
I pel que fa al tracte dels consumidors, què contribueix al fet de que els consumidors rebem aquest mal tracte, per dir-ho d'alguna manera, per part de les companyies de telefonia?
Sí, aquest és un altre, vessant del problema, que no, malauradament, no és responsabilitat de la CMT. La Comissió de Telecomunicacions no té, assignada la competència de la defensa dels interessos de l'usuari, tot i que rebem moltes queixes, com és lògic. Però en principi totes aquestes queixes van canalitzades a través del Ministeri d'Indústria, i jo penso, com tots vosaltres penseu, doncs, que no reben en fi l'atenció que es mereix, no? Perquè és un dels sectors que més reclamacions té, això és cert. I el procediment per portar-les a terme i per veure satisfets els drets doncs és llarg i complicat, i poca gent l'acaba de fent, no?
I a què és degut el fet de que hi hagi una desvaloració del consumidor en aquest sector? Perquè en altres sectors no passa.
Sí, no, és difícil d'entendre, no? És difícil d'entendre primer perquè ja estem en una situació en la que hi ha diverses companyies, no? I per tant, un hauria de pensar que si el maltracten amb una companyia, doncs amb una altra el rebaran amb els braços oberts i el tractaran molt millor, i potser se'n dona compte doncs, que no és com havia pensat, no? I jo crec que aquí les associacions de consumidors i totes aquestes associacions doncs haurien de pressionar molt més per fer efectius els drets. Per exemple, ara una cosa que la CMT ha fet doncs és que a partir de l'any que ve doncs et podràs canviar de companyia en un dia, eh? Bueno, no sé si això solucionarà el problema, però ja és allò de que fins ara doncs el procés de migració també és complicat, et truquen, t'ofereixen no sé què, tornes tirant darrere, no està mai clar l'oferta que et fan. Pensem que doncs, afavorint al màxim la possibilitat de que les persones es puguin canviar de companyies és el màxim que des de la CMT podem fer. Des d'altres instàncies potser es podria fer una defensa dels drets del consumidor d'un altre nivell, no?
De fet s'ha intentat a vegades amb algunes lleis, com per exemple obligant a les companyies que tinguin una atenció directa amb el consumidor a prop seu, però de moment sembla que no s'acaba d'arreglar. Quins reptes de futur els planteja vostès intentar solucionar aquest problema, que no és lleuger?
Bé, ja dic que pel que fa el problema de la defensa del consumidor, la CMT té poc a dir-hi. El que ha fet, si ha fet, és en successives ocasions reclamar del Ministeri aquestes competències. I escolta'm, estaríem millor aquí a la CMT aquestes competències, perquè coneixem millor els problemes del mercat, coneixem millor els procediments que es fan de fer servir per canviar d'operador, i pensem que si estessin ubicades aquestes competències a la CMT, doncs segurament que es podria donar una resposta, suposem que millor i més immediata, no? Però ara per ara com ara el Ministeri d'Indústria no ho creu així i segueix reclamant aquestes competències. Només és d'esperar doncs que hi posin més esforç, hi posin més recursos si cal, per poder atendre bé el consumidor, que és fonamental. Vull dir, si el consumidor no pot elegir lliurement, escollir lliurement el millor producte que creu. Després també hi ha tota una altra problemàtica, que és la manera en què es presenten les ofertes, que també és molt poc transparent, vull dir, no saps ben bé què t'ofereixen, t'expliquen una cosa per telèfon i després n'és una altra, no? Jo crec que tots aquests inconvenients, doncs, se'ls hauria de donar. I una cosa que podria fer la CMT, que estem estudiant, doncs és analitzar totes aquestes ofertes i almenys fer un comparador d'ofertes, doncs que l'usuari final, doncs, pugui tenir ben clar quines són les ofertes que hi ha al mercat, almenys quins costos que cobreixen, uh-huh, i pugui escollir. És el màxim que avui per avui pot fer la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
Perquè, senyor Coderc, aquesta comissió com s'elegeix la seva direcció?
Bé, aquesta comissió té dos parts, diguéssim, molt, molt diferenciades. Una és el que és l'estructura de la comissió, que són els tècnics, els economistes, els advocats, doncs, que preparen totes les resolucions i preparen el que la comissió farà. I després hi ha un òrgan que decideix, que és el Consell del Mercat de les Telecomunicacions, que en aquest moment, doncs, té set persones més el president, que s'escolleix, doncs, per part de, en fi, del Ministeri, però passant per el Parlament Espanyol, no? I el que hi ha, el que es veu, això és la Comissió Mercat de les Telecomunicacions, la Comissió Nacional de l'Energia, la CNMV, tots aquests òrgans reguladors tenen un mateix sistema d'elecció, no? En el qual, doncs, en fi, els partits potser negocien, uh-huh, a veure qui posen, i després ja es passa una revàlida en el Parlament Espanyol.
Vostè està posat per Esquerra?
Bé, jo en el seu moment, doncs, en fi, vaig estar proposat per Esquerra, sí. Uh-huh. Sí, sí, fa 6 anys, 5 anys.
I canviant ja de tema, de fet, un canvi radical, però, clar, vostè també se'l reconeix com un dels principals experts que tenim al país en energia nuclear, que és un tema que està molt, molt d'actualitat després de, lamentablement, la catàstrofe que hi va haver a Japó. I alguns països, de fet, com Alemanya, es comencen a replantejar aquest model energètic. Sí. Aquesta energia nuclear, vostè ha assegurat que és intrínsecament insegura. Clar, per què, senyor Coderc?
Bé, l'energia nuclear té diversos problemes, no solament la seguretat, però avui estem molt enfocats a la seguretat, evidentment, pel que ha passat al Japó, no? Bé, l'energia nuclear és intrínsecament insegura, doncs, perquè suposa la generació de grans quantitats d'elements radioactius que la naturalesa havia fet desaparèixer al llarg de milers de milions d'anys, no? I nosaltres els tornem a recrear. I els tornem a recrear d'una manera molt concentrada en un lloc concret, que és el vas del reactor, uh-huh, amb uns elements que, si es desperdiguen per la naturalesa, doncs són tòxics i són letals per les formes de vida, no? Per tant, és una energia, doncs, que té aquesta vessant, que la fa, doncs, intrínsecament perillosa, i que per això està subjecta a moltes regulacions i a moltes mesures de seguretat. Ja hem vist que no totes les que calen, però, en fi, és una energia que té aquest inconvenient, entre d'altres,
I per tant, dit així, espanta una mica, no? A Catalunya hi ha perill real de catàstrofe nuclear?
Bé, això és difícil de dir, perquè, bueno, Catalunya sí que hem de dir que és un dels països més nuclearitzats del món, sense que ningú ens hagi preguntat si volíem fer-ho o no.
Quins són els percentatges?
Si volíem saber, no? Catalunya actualment tenim un 40 i pico per cent d'electricitat d'origen nuclear, que és molt, no? És molt, hi ha països com França que en tenen més, evidentment, el 78%, però la majoria de països podrien estar al voltant del 20%, el estat espanyol està al voltant del 20%, però hi ha una concentració molt important de centrals nuclears a Catalunya, i això fa, doncs, que jo crec que ens ho hem de mirar amb molt de cura, no? Fins a quin punt les centrals nostres poden ser més segures o insegures que d'altres? Home, jo penso que són centrals estàndard, vull dir, les que es van construir als anys 70, que més o menys totes són iguals. Evidentment és difícil que el mar Mediterrani es doni un tsunami de 15 metres d'alçada, i fins i tot segurament Vandellós està més alt que estava l'altra central, i per tant aquest segurament no pot ser la causa d'un accident semblant. Però el que va passar a la central de Fukushima sí que pot passar a qualsevol lloc, i és que la central essencialment es va quedar sense llum. En aquell cas, conseqüència d'un tsunami, però aquí es podria passar per altres...
Endesa, a mi em deixen sense llum cada dia.
Sí, bueno, les centrals nuclears estan més protegides, i tenen dobles línies, i tenen generadors alternatius, i poden funcionar. El que sí és preocupant, el que és preocupant, crec jo, és que les centrals d'Ascó i Vandellós, doncs, són les que més incidents registren amb diferència de l'estat espanyol, i això, per mi, doncs, vol dir que hi ha una manca de gestió, almenys, no? El mínim que es podria dir, i que això, doncs, implica un greu risc, no? I es va veure quan hi aquella emissió de partícules que encara no s'ha esclarit ben bé com va anar, i en fi, Escó va tindre una multa important, però jo crec que cal una política de seguretat molt més curosa, no? Clar, el que passa és que això té contrapartides amb costos, ja sap? Això es pot fer més segur, es pot vigilar més, però clar, costa més. Llavors les empreses doncs sempre estan entre l'atenció de tindre una seguretat. Jo estic segur que les empreses que gestionen les centrals nuclears no volen cap accident, evidentment, perquè un accident ja veiem el que passa. Una empresa que té un accident desapareix, vull dir, fa fallida, vull dir, no pot assumir tots els costos. Per tant, aquestes empreses tenen interès en que les centrals siguin segures. El que passa és que també tenen interessos econòmics, doncs, que els posen en una balança i potser es tiren a vegades més la mà que la màniga i haurien de ser més curoses.
De fet, l'incident de Fukushima va fer emergir altre cop tots aquests moviments en contra de l'energia nuclear. Vostè creu que és viable avui en dia abandonar l'energia nuclear?
Bé, jo penso que sí. Jo penso que, evidentment, no és viable dir, bueno, demà paguem totes les centrals. També ho seria, perquè la xarxa elèctrica de l'estat espanyol doncs hi ha potència suficient. El que passa és que ens posaríem a cremar molt gas, no? I això també té unes altres contrapartides de
contaminants
i d'efectes que farien que desaconsellable. Ara, una altra cosa és dir, escolta, d'aquí 15-20 anys quin sistema elèctric volen tenir, això sí és perfectament viable, hi ha temps suficient per desenvolupar les energies alternatives, que ha arribat el moment quan aquestes centrals, que no són eternes i per tant algun dia s'hauran de tancar, i si ho fem quan compleixin la seva edat més o menys reglamentària de 40 anys, doncs serà d'aquí 10-15 anys, doncs jo penso que sí que ens hauríem de plantejar si d'aquí 10-15 anys quin sistema elèctric volem tenir, i si volem seguir tinguent centrals nuclears que cada vegada seran més velles i cada vegada el risc de problemes serà més gran. Si pensem que se'n van de fer de noves, i després hi ha tot un tema econòmic tremendo perquè els costos no saben quins són, i si no volem cap d'aquestes dues coses, que volem seguir tinguent llum, però tant, escoltem, a veure quin sistema alternatiu podem posar en marxa. Evidentment tindrem Alemanya, que ja ha pres la decisió, i l'any 2022 doncs clausuraran totes les centrals nuclears, i per tant faran un esforç de desenvolupament d'alternatives que jo penso que nosaltres també hauríem de fer.
Bé, ha pres la decisió, però perquè la senyora Merkel també té unes eleccions que li venen i un panorama difícil, malgrat que curiosament Alemanya sí que està sortint de la crisi, però vaja. Clar, nosaltres en canvi com a ciutadans estem molt alarmats. La pregunta és, quan ens hagi passat aquesta dèria fukushimesca, no preferirem modernitzar aquestes centrals, els hi donem una mica més de seguretat i ens estalviem el preu del quilowatt hora, que de fet amb centrals d'energia renovable seria molt més car?
Bueno, això no està clar. Bé, aquí hi ha tot un debat econòmic que jo crec que és el principal, eh? Vull dir, jo penso que l'economia, les centrals nuclears tenen altres inconvenients de seguretat, de radiacions, com hem vist, però si l'assumpte econòmic no funciona, les altres els hauríem de deixar, ja no cal ni contestar-les, no? I jo crec que aquí hi ha una malentesa general de dir que l'energia nuclear és molt barata. Bueno, això no és veritat. A banda de que nosaltres la paguem al preu del gas, tal com funciona el mercat elèctric, és igual que l'energia nuclear els hi costi menys a les empreses generals, si és que els hi costa menys, no? Nosaltres la paguem igual que el màxim.
Doncs tenim un problema, perquè els hi costa menys i nosaltres...
Ah, bueno, tenim els beneficis, sí, esclar.
Doncs aquí, parlant de la competència d'abans, aquí no n'hi ha, llavors.
No hi ha. En aquests mercats és molt difícil, són mercats competitius, són molt regulats. L'energia nuclear, per exemple, quan es va liberalitzar el mercat, ja es va admetre que no seria competitiva, i per això se li van donar $1 billion antigues pessetes per amortitzar les centrals perquè fossin més competitives. Llavors, una bona central de les velles amortitzada s'hi genera a costos baixos, eh? Ara, si nosaltres ens plantegem un futur en el que hi hagin centrals nuclears, no seran aquestes, suposo que seran centrals noves, perquè aquestes tard o d'hora s'hauran de tancar, i per tant el que importa de cara a futur, no de cara a passat, de cara a futur, el que importa és quin seria el cost del quilowatt hora nuclear amb centrals noves de nova generació.
Però sembla difícil que en facin si no els hi surt a compte. Jo crec que si es fa una cosa tan arriscada com és una aposta nuclear...
Surt a compte si els preus estan regulats. És a dir, surt a compte si l'Estat et garanteix que sigui el cost que sigui, tu la teva inversió tindrà en rendiment. Totes les centrals nuclears del món s'han fet en aquestes condicions. Cap central nuclear del món, cap ni una, s'ha fet en unes condicions de mercat competitiu amb que l'empresa que assumeix la inversió assumeix el risc de vendre o no. Sempre ho han fet amb una garantia de que el sistema elèctric els hi compraria l'electricitat el preu que fos perquè en vegades hi sortissin els comptes. I aquesta és la situació actual i seria la situació futur. Per tant, el que s'hauríem de plantejar és quin és el cost de l'energia nuclear per les noves centrals, i que pel que estem veient a França i a Finlàndia és molt més alt del que ens havien dit i del que la indústria havia dit que seria. I per tant jo crec que des d'un punt de vista econòmic no està clar que s'hagin de fer centrals nuclears.
Però les renovables sí que sembla que són excessivament cares.
No, les renovables tenen un cost ara que va baixant, i en canvi les nuclears tenen un cost ara que va pujant. I el creuament no se sap ben bé quin moment es dona, però en els propers 10 o 20 anys segurament que si es van desenvolupar les renovables acabaran sent més barates que les nuclears, perquè les nuclears van pujant de preu.
Però el problema del consum base, llavors com el solucionem? És a dir, parlem del consum sí. Que perquè ens entenguem, dia, nit, plogui, nevi, etc., l'hem de tenir. Aquest, amb un molí, difícil.
Sí, amb un molí sol és molt difícil o és impossible, vaja, i amb una gençó, no? El que passa és que totes les xarxes elèctriques no actuen individualment, sinó que són un conjunt de fonts de generació que es gestionen per arribar a la demanda en cada moment, no? Es diu, per exemple, que la central nuclear és que això està generant les 24 hores del dia, però això és veritat, quan genera. Quan no genera, i veiem que té que recarregar cada dos anys, després està 3 mesos parada, i quan té un incident l'ha de tancar, i quan una central nuclear cau, són 1.000 megawatts, que és tremendo, és un forat tremendo. En canvi, el vent doncs, va baixant de mica en mica, i el sol també va caient de mica en mica, i es pot gestionar més bé. La manera de gestionar-ho és fer una xarxa més intel·ligent que la que tenim. La xarxa elèctrica actualment és absolutament tonta, diguem-ne, no? No és una xarxa com de comunicacions, sinó que és una xarxa tonta. Per tant, s'han de fer xarxes distribuïdes amb intel·ligència suficient per combinar aquests forats. I en última instància, doncs, hi ha les centrals de gas, que són les que poden funcionar, i poden funcionar per cobrir les oscil·lacions que puguin tenir les renovables, no?
Per tant, amb el nivell de consum que, per exemple, hi ha a Espanya avui en dia, no seria possible un sistema ara per ara, amb el desenvolupament que tenim, un sistema d'energies renovables únicament? Caldria més desenvolupament?
Avui per avui no, perquè no podem apagar totes les coses, no? Però ja us ho he dit, que no es tracta de què podem fer avui, es tracta de què volem fer d'aquí 15 o 20 anys.
Però potser els catalans no podem decidir, no? Que això que es parla del dret a decidir...
Això segur que no podem decidir, doncs, perquè la política energètica és una qüestió estatal, el Consell de Seguretat Nuclear és estatal, no hi tenim cap posició, i per tant, si no solucionem el problema de poder prendre les decisions, poc podem fer-hi. Sí.
Per tant, no podem decidir el model energètic que volem, esperem que en el futur sigui així. Senyor Marcel Coderch, vicepresident de la Comissió de Mercat de les Telecomunicacions, i a més, com hem vist, expert en energia nuclear, ha estat molt interessant. Moltes gràcies per ser al programa.
Gràcies a vosaltres.